Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Doncs comencem l'Info Migdia avançant continguts en format titulars. Facilitar l'accés dels calellencs a l'habitatge és el principal objectiu que es marca la proposta de pla local d'habitatge elaborat per un equip tècnic per encàrrec del govern municipal. El document es portarà dilluns a aprovació del ple de l'Ajuntament de Calella en convocatòria de sessió ordinària. Per conèixer les propostes que fa per aconseguir-ho, avui entrevistem el regidor responsable de l'àrea d'Observatori de Ciutat, que ha tutelat ell el procés de redacció. Avui, a l'Info Migdia, parlarem amb el tinent d'alcaldia Josep Torres. I de moment la vaga de Renfe s'està desenvolupant sense provocar masses incidències, almenys aquí a Calella, jornada de vaga que s'allargarà fins a 7:45 del vespre amb serveis mínims decretats que van del 33% al 66% de la circulació normal de trens al conjunt de la xarxa viària, de la xarxa ferroviària catalana. En clau solidària, avui un doble apunt. D'una banda, la recaptació del concert solidari que van organitzar la Coral Laetare el passat 15 de juliol a benefici de Calella pels refugiats, i avui també coneixerem en què es basa el projecte de cooperació de l'ONG que ha fundat la calellenca Cecília Castellà, establert en aquests moments a l'Índia. I òpera és la proposta musical de l'SNEC per aquesta nit a càrrec de l'Orquestra Simfònica Harmonia amb la veu de la soprano Beatrice Jiménez i la direcció musical d'Albert de Prius, que ens acompanyarà avui a l'Info Migdia per avançar quines són les notes, les melodies que ompliran aquesta nit d'estiu al pati de l'Escola Pia. I acabarem amb esports. Aquest cap de setmana es disputa l'Open Internacional Zona TT de tenis taula a Calella, al Centre de Tecnificació de Tenis Taula, amb una participació destacada, la del campió preolímpic, els Jocs Paraolímpic, els Jocs de Rio, que competirà amb els 180 palistes inscrits a la competició. El govern municipal de Calella portarà a aprovació del plenari convocat per dilluns vinent el nou Pla Local d'Habitatge 2017, que actualitza sobre el paper, doncs, la situació de la vivenda a Calella en tots els règims possibles, en relació també a la demanda i l'oferta i les possibilitats que ofereix el territori de la nostra població. Per conèixer més detalls d'aquest pla, ens posem en contacte amb el segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, és el responsable d'Observatori de Ciutat, el regidor Josep Torres. Molt bon dia, benvingut a l'Info Migdia.
Bon dia.
Dilluns es presenta aquest pla local d'habitatge a les conclusions de l'encàrrec de la seva redacció, que de fet, quin era l'objectiu d'encarregar-lo, senyor Torres?
Bé, no, una mica la llei ens obliga. Des de l'any 2007 a Catalunya s'han fet tot un seguit de plans d'habitatge. Nosaltres ja havíem fet un justament el 2007, i calia doncs renovar-lo perquè la situació actual és absolutament diferent de l'anterior, i per intentar tenir una diguéssim una fotografia fixa de com estem ara per saber cap a on hem d'avançar. Per tant, una mica resumint, diríem, la llei ens obliga, també ens ho creiem, i per tant d'aquesta manera intentem posar-nos a treballar.
Dos aspectes bàsics d'aquest pla local d'habitatge, ara ho apuntava, una diagnosi sobre la situació actual de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge, i també projecció de futur, no? Estratègies de futur. Ara en parlarem, però quina seria la diagnosi que fa aquest pla local d'habitatge sobre la situació, com deia, de la vivenda a Calella? Hi ha molta demanda encara, hi ha poca oferta, o s'ha equilibrat una mica la situació, aquesta relació després doncs d'aquella bombolla immobiliària que hem deixat ja, sembla, una mica enrere?
Bé, jo crec que el que més defineix la situació actual és, en comparació amb el que havia estat i amb la intenció que hi havia en aquell moment, a partir del 2007, 2008, 2009, doncs, que de fet ja teníem la crisi a sobre, però el projecte doncs anterior venia una mica d'aquesta bombolla immobiliària i amb la intenció de dir aquí podem fer una mica el que vulguem, no? Podrem tenir tot tipus d'habitatge, habitatges de lloguer, habitatges de HPO, que es diu, de protecció. Per tant, però bueno, això tots ja sabem que ha sigut impossible i la situació actual és absolutament contrària amb la que teníem. És a dir, nosaltres en aquests moments tenim una ciutat que, de fet, té poc espai, poc terreny, poc lloc per poder edificar, que, de fet, els llocs possibles per edificar doncs, estan aturats i possiblement la voluntat del govern és revisar-ho tot això i, per tant, reduir el que seria la possible construcció d'habitatges, i a partir d'aquí ens trobem doncs, bastant lligats amb el que ja tenim, que és la ciutat, que hi ha alguns, diguéssim, forats que podríem aprofitar, com podria ser, jo sé, almenys ho planteja, doncs, algun hotel que encara ens queda dintre de la població, buit que podria refer-se, alguna casa que es pugui refer, rehabilitar, i per tant per aquí anirà una mica el pla i sobretot té molta incidència amb el que hauria de ser el lloguer, més que l'adquisició com havia estat anteriorment.
Per tant, es planteja, més que res, canviar edificacions sobre sòl ja construït, eh? No ampliar, diguéssim, la superfície construïda, perquè com vostè bé apuntava, recordo que en plans anteriors i ara aquests dies rebuscant una mica la hemeroteca es parlava doncs, del Sud 4, que era el residencial, on es projectava doncs, promocions de vivendes amb un resultat, amb xifres que ara ens resulten doncs, bastant espectaculars, com per exemple 881 pisos. No? Tota aquesta situació queda descartada, ara la possibilitat és reconvertir edificacions.
Sí, aquesta és una de les eines que podríem tenir. El que passa és que també el que he de dir és que aquest pla l'únic que fa és, primer, allò que hem dit, ha fet una avaluació de com estem, per tant, ha fet una fotografia de com estem i nosaltres a on volem arribar, no? I sobretot des de l'Ajuntament el que volem arribar és que la gent doncs, pugui aconseguir habitatge i que aquest habitatge sigui el més assequible possible. Però nosaltres com a agent econòmic, l'Ajuntament, és, diguéssim, zero. Nosaltres no podem posar-nos a construir. El que s'haurà d'intentar a veure com evoluciona el mercat, com evoluciona la construcció, i nosaltres l'únic que amb aquest pla, l'únic que suggerirem vies i intentarem doncs, posar de la nostra part allò que puguem, que amb ajudes, per exemple, a l'habitatge, per tal de que això es vagi regenerant. Però no deixa de ser un pla, o sigui, no deixa de ser una mena de pressupost allò que volem i el temps ens dirà cap a on va la cosa.
Per quin període és aquest pla local d'habitatge?
Aquest pla local, és com tots els plans, són 6 anys, per tant serà d'aquest any, 2017, a l'any 2022, que serien els 6 anys de vigència.
Que vista ara, sembla que s'haurà d'anar revisant, no? Perquè vivim en un món de constant evolució i de constant canvi.
Sí, bueno, jo diria que tots els plans, i per això és una mica el que te volia dir abans, amb el que he intentat explicar, és que tots els plans han de ser oberts, perquè és que si no avalues el plan de manera anual, doncs al final se converteix en una eina enquilosada, una eina que no funciona, una eina que grinyola per un cantó per l'altre, i si tu no la poses, li poses una mica d'oli, no acaba de funcionar. No? I per tant, la voluntat és que sigui, primer, un pla molt realista. Jo que vaig estar també en l'altre pla, doncs aquell pla no era massa realista, era un pla que deixava volar coloms i seria estat molt maco, però impossible. I en canvi aquest jo crec que toca molt de peus a terra i a partir de tocar molt de peus a terra deixa molt obert les possibilitats d'anar-lo canviant.
És un pla que aborda bàsicament l'habitatge residencial, eh?
Bueno, si vols, mira, diria que els objectius generals del pla seria intentar generar habitatge assequible, com he dit abans, és a dir, intentar que l'habitatge s'adecui a la capacitat econòmica de la població, intentem evitar que hi hagi pèrdua d'habitatge de la població, per tant que perdem població a més a més, i per això intentarem atendre, ajudar a les dificultats de pagament. De fet, l'Oficina Local d'Habitatge és un d'aquests instruments que nosaltres ja hem posat i que recull molt bé aquest pla per intentar potenciar-la. Nosaltres hem col·locat el CID, per exemple, que és justament per això. El camí és aquest, no? I un altre objectiu seria, per exemple, millorar fins i tot els habitatges que tenim actualment. Millorar la flexibilitat, l'eficiència energètica, Per això es podran intentar muntar ajudes a partir del pressupost municipal, però també a partir de les ajudes que ja existeixen a l'Agència d'Habitatge, a la Generalitat de Catalunya, etc. Per tant, tot això, diguéssim, seria el nucli bàsic. Després també hi ha alguna cosa que el pla ja ha vist, però que nosaltres, a nivell de govern, també havíem vist, que era que hi ha l'habitatge turístic, que en aquests moments doncs d'alguna manera ens està donant efectes negatius sobre l'habitatge de la població. És a dir, tot habitatge que se'n va al turisme doncs queda mermat la possibilitat de tenir-lo per al mercat habitual de lloguer. Llavors, per exemple, nosaltres ja dic que ho havíem vist abans i per tant hem fet una moratòria. Tenim un any per repensar com ho hem d'acabar de, diguéssim, solucionar el tema aquest perquè tinguem habitatges turístics com Déu mana, amb Callulls, però que a més no sigui una resta al habitatge assequible que necessitem per la població.
Regidor, també tracta sobre els habitatges que actualment estan buits a la ciutat?
També hi ha una... De fet, el que intenta el pla... No és un pla allò sesudo, que es diu, no? No és un pla que arribi a les últimes conseqüències de tot, però sí que ha fet un tast de tot allò que ens passa a la ciutat. I sabem que hi ha habitatges buits, sabem que Calella és una població on hi ha un segon de residències i, per tant, d'alguna manera hauríem de ser capaços d'activar, per una banda, aquests habitatges buits de segona residència o habitatges buits que ha quedat a la població o fins i tot aquests habitatges buits que han generat els bancs, no? A veure si som capaços, entre les possibilitats que ens donen les lleis, més, diguéssim, les bones maneres que podem intentar aconseguir a partir de la Fundació d'Habitats Solidaris, d'aconseguir que part, si no tot part, d'aquest habitatge buit pugui sortir al mercat.
Entenem que el pla local quantifica, no?, totes aquestes situacions.
Sí, ara la memòria t'hauria de dir que en aquests 6 anys, si no recordo malament, per dir una cifra rodona, pel que fa als habitatges buits, el compromís seria d'intentar aconseguir unes 100-150 habitatges que en aquest moment estan buits d'un cantó a l'altre, no? Seria aquesta la idea. També hi ha una, per exemple, una prospecció i una projecció de lo que seria la feina que fa la Fundació. La Fundació actualment doncs està gestionant aproximadament uns 80 pisos buits, no sé si arriba exactament, i la intenció és que, bueno, doncs se'n vagi també als 100 i pico, 150. Per tant, sí que hi ha algunes xifres, però que també són xifres obertes, perquè difícilment nosaltres ara podem adivinar exactament com estarem d'aquí 6 anys, però que el camí el farem, que seria una mica la idea.
Regidor, dilluns presenten aquest pla local d'habitatge, aprovació del plenari. Previsions tenen de que pugui ser un pla de consens que, tenint en compte els anys vist en què està treballat, doncs no sé si creuen que seria oportú que tingués un ampli consens, almenys a nivell polític.
Home, a nosaltres ens agradaria molt que sigués un pla amb molt de consens, perquè tot plegat no és ni el pla del PDeCAT ni és el pla del PSC, és el pla de Calella. I per tant nosaltres ho mirem sota aquesta perspectiva. En aquest pla no hi ha ideologia, sinó simplement hi ha necessitats que volem cobrir. Ara, ja sabem que almenys la meva impressió, tal com està el plenari, difícilment trobarem un consens, però nosaltres hem fet el que tocava, nosaltres hem posat aquest pla a la participació ciutadana, mitjançant el Consell de Participació, i hem fet dues sessions comunicant a la gent primer tot el que era els objectius i les estratègies del pla, després redactar absolutament tot, s'ha donat l'oportunitat a aquell Consell de Participació que pugui dir la seva. A més, hem fet a banda doncs, una sessió pels caps de l'oposició. Jo crec que la informació la tenim tota. Si alguna cosa hem pogut recollir, la recollirem. A més, ara tindrem 30 dies d'exposició pública de qualsevol ciutadà de Calella o qualsevol grup polític pot dir la seva. Per tant, nosaltres oberts a recollir tot allò que sigui factible. No sé què passarà de junts, o ho puc imaginar, però en tot cas nosaltres com a grup de govern el que no podem és endarrerir, diguéssim, el pla, perquè el pla ha de començar ja, per poder començar a repensar, per poder començar a posar algun altre dia doncs, en funcionament per a veure si aconseguim els objectius que d'aquí 6 anys haurem d'avaluar.
doncs veurem quina resolució final. Aquest punt que recordem-ho està inclòs en l'ordre del dia de la sessió plenària que està convocada per dilluns a partir de 6:45 del vespre, que com sempre podran seguir en directe per Ràdio Calella. Avui agraïm a Josep Torres, el regidor responsable d'Observatori de Ciutat, ell és el segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, que ens n'hagi pogut parlar i fer-ne un petit avançament aquí a l'Info Migdia de Ràdio Calella. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Jornada de vaga i, per tant, de serveis mínims en la circulació de trens a la xarxa de Rodalies de Renfe. Fins les 5 de la tarda hi haurà un terç del servei habitual i a partir de llavors i fins a 9:15 del vespre el servei mínim serà del 66% dels combois dels horaris habituals. L'aturada dels treballadors de Renfe i Adif s'ha notat poc aquí a Calella al llarg d'aquest matí. No s'han registrat cues de passatgers ni tampoc aglomeracions destacables a l'andana. Està convocada aquesta vaga pel sindicat CGT, que és el minoritari en la plantilla de treballadors de les empreses, reclamen millores en les condicions laborals, que s'aturin les externalitzacions i recuperar el poder adquisitiu que han perdut en els últims anys. Ho ha explicat a Ràdio Calella el coordinador de la CGT del sector federal ferroviari, Toni Tarré.
Un cúmulo de circunstancias que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y te podría contar temas como, por ejemplo, una falta endémica de personal, tanto en el ADIF como en Renfe, sobre todo en el ADIF, que está provocando pues que hayan, digamos, servicios que ya no se puedan dar y se están derivando a empresas privadas y licitaciones varias y claro, esto está provocando pues un desmantelamiento de lo que entendemos por un ferrocarril público social.
L'aturada ha coincidit avui amb un accident amb ferits a l'arribada de l'estació de França. Un tren provinent de Sant Vicenç de Calders s'ha encastat al topall de la via quan feia la maniobra d'estacionament. Això ha passat a 7:45 del matí, segons les últimes informacions. Hi ha 53 persones afectades, un ferit de gravetat, és un passatger que està ingressat al clínic amb una contusió a nivell pulmonar. Actualitat del dia a nivell ferroviari. Canviant de qüestió, el fum d'una barbacoa al balcó d'un sisè pis va crear ahir una falsa alarma d'incendi entre el veïnat, que va avisar els bombers de la Generalitat d'un possible incendi a l'habitatge. Es va descartar quan les dues dotacions del parc de Pineda van acudir-hi, van comprovar llavors que la fumera, de fet, procedia de la barbacoa que estaven fent al balcó del sisè pis de l'edifici situat al carrer Montnegre. Els fets van passar a 9:15 de la nit, creant expectació, això sí, de veïns i també de clients de l'hotel que està pròxim a l'immoble.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
2 minuts passen ara de 2:15 del migdia. La Coral Etare i el Cor Tessàlia anuncien la recaptació del concert solidari amb Calella pels refugiats. En concret, van recollir 456,49 euros amb la taquilla del concert que van fer el passat 15 de juliol a l'església de l'Escola Pia. I a tot això, la calellenca Cecília Castellà presenta aquesta tarda el seu projecte solidari amb la Índia. Es diu Connect Destiny. Es tracta d'un nou concepte que barreja els viatges solidaris amb els viatges d'oci per poder dur a terme iniciatives a la Índia que ajudin a les famílies més vulnerables. Ho ha explicat ella mateixa en declaracions a l'Infovespre.
És un projecte de vida, realment. Jo abans era mestra aquí, soc 15 anys mestra aquí a Catalunya i fa ja un parell d'anys, diguéssim, és quan m'he mogut definitivament més cap a la Índia per tenir una vida diferent i per també que la gent pugui veure l'altra cara de la Índia i conèixer una Índia que és en la que jo visc i amb una comunitat molt especial, no? I a través de viatges i projectes socials, doncs que tothom tingui aquesta experiència única i diferent.
Doncs si volem conèixer més detalls d'aquest projecte, Castellà farà a 7:00 PM, avui serà una xerrada al local d'Oncolliga i de Calella Marxa.
107.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella. Telèfon 93 769 1693. Taller Lluís Martí.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Festival Nits d'Estiu de Calella es trasllada avui divendres al pati de l'Escola Pia. Allà l'Orquestra Simfònica Harmonia oferirà un concert d'àries, obertures i fragments de diferents òperes dels grans compositors de la lírica. Amb la veu de la soprano Beatrice Jiménez, l'orquestra calellenca presenta doncs avui al NEC Note d'Òpera. Albert de Prius, bon dia, benvingut a l'Infomigdia de Ràdio Calella.
Hola, molt bon dia.
Doncs aquesta és la proposta, aquesta Note d'Òpera és la proposta de les nits d'estiu a Calella, que val a dir-ho, s'emmarca també en la programació de la temporada lírica Ciutat de Calella.
Correcte, doncs sí, és el següent espectacle d'aquesta sisena temporada lírica Ciutat de Calella, que organitza el Cor d'Harmonia, el Cor i Orquestra Simfònica d'Harmonia, amb la col·laboració de l'Ajuntament, i alhora, com bé dius, està dins de la programació d'aquest NEC, d'aquestes nits d'estiu a Calella.
Uh-huh. Música lírica per aquesta nit d'estiu amb grans compositors de la lírica de tots els temps, eh? Per exemple, peces de qui podrem sentir aquesta nit al pati de l'Escola Pia?
Doncs mira, sentirem peces des de Mozart, com fragment de la seva òpera Noces de Figaro, també la Cosa fan tutte del mateix Mozart, fins a arribar a peces de Puccini, de Verdi, inclús tenim un Wagner, una peça de Wagner que són paraules majores que en diuen per la complexitat d'aquest gran home, no? D'aquest gran compositor, que hem atrevit a programar una de les obertures d'una òpera no gaire coneguda d'ell, que és l'òpera Rienzi, és la tercera òpera que va compondre, i l'obertura jo la trobo meravellosa, genial, fresca, sense perdre l'essència de Wagner, que des de la primera composició fins a l'última es pot veure que la signatura d'aquest compositor.
Albert, també heu preparat un repertori avui per aquesta nit que sigui fàcilment identificable en peces populars, no?, pel públic.
Bé, és el que intentem sempre, tot i programar lírica, i l'objectiu és acostar l'òpera i la lírica a la ciutat i a la comarca i a tot el públic que ens ve, no? I sí que és cert que tenim grans seguidors, molts seguidors, no?, que són grans aficionats a l'òpera i que estan acostumats a sentir de tot i que són assidus al Liceu i altres teatres d'òpera, però també tenim molta gent que no, i que gràcies a la nostra tasca doncs cada cop ens coneixen més i doncs que depèn d'una servei pedagògic, no?, un concert pedagògic, anar acostant tot això al nostre públic. I, com dèiem, hi ha obres que són molt identificables i que la gent haurà sentit en pel·lícules, inclús en anuncis, quan toquem, per exemple, l'obertura de la Gatzalada de Rossini, la gent només coneix Rossini, no?, i coneix de Sevilla i alguna òpera, no?, i la Gatzalada diu, ui, això deu ser un rotllo. Quan ho senten, la coneixeran, perquè no puc dir quins anuncis per no fer publicitat, no? Però hi ha anuncis d'anys enrere que feien servir aquesta música i segur que quan ho sentin la tatarejaran, inclús serien capaç de cantar-la. Aquesta que et deia de Wagner, Rienzi, no, però la tercera òpera que va compondre Wagner, segur que ningú la coneix del públic, o quasi ningú, però quan la sentin t'asseguro que quedaran enamorats d'aquesta òpera. D'aquesta, és una òpera fresca i molt, molt audible, no? Diferent és la manera d'interpretar-la que amb una orquestra no tan gran com el que necessitaria Wagner, no? Que caldria una orquestra de 80-90-100 músics, doncs una orquestra de 35-36 músics tocar Wagner és una mica agosarat, però bé, l'hem treballat perquè pugui sonar prou bé i esperem que així sigui. I la resta de peces són també o molt conegudes o no conegudes, però que són una meravella de peces. La mateixa Rosalca de Dvořák, i ostres, ningú coneix això. Quan ho sentin, quedaran enamorats d'aquesta ària que canta excel·lentment la Beatrice Jiménez. Bé, tot ho canta molt bé, però aquesta en especial és una meravella i un gaudi poder-la escoltar per ella.
Convençuts que serà un plaer pel públic també poder escoltar aquestes peces a l'aire lliure, i em pregunto per vosaltres, pels músics, per l'orquestra, què significa poder actuar en un espai que ja sé que és conegut per vosaltres, el pati de l'Escola Pia, però actuar, tocar a la nit, a l'estiu, a l'aire lliure.
Això sempre són hàndicaps i inconvenients, no?, que tenim quan es fa música que està pensada per fer en teatre i en auditori. Això aquesta música per nosaltres ha estat pensada i va ser escrita en un moment pensada per interpretar i executar dins de teatres d'òpera amb molt bona acústica, amb sales de concert, amb acústicament molt ben preparats. Quan hem de fer això en llocs com per exemple a l'Embalat per la Festa Major o en el mateix pati a l'aire lliure, ens veiem obligats a passar la veu i el so de l'orquestra a través d'un cable per una caixa, no?, amplificat. Quan això passa, sempre es perd una miqueta de qualitat del so, per molt ben amplificat que estigui, i que per sort tenim molts bons tècnics aquesta nit i tenim una molt bona empresa de so, però no és el mateix. Part del so se'n va, queda perdut, els detalls de vegades es perden una mica. Això és una miqueta també inconvenient. I també hi ha l'inconvenient que la humitat de la nit no és gens bona, no és gens bona per als instruments, sobretot els de corda. I ens vam trobar primer com tocant el far, hi havia una humitat, recordo aquella nit, que les cordes relliscaven en el marc, que era, clar, llavors pot semblar que la corda desafini a vegades, no? I dius, ostres, i només això no desafina. Bueno, sempre pot passar, no?, també, i som humans, però és per problemes de la humitat, de la nit, l'aire, el vent, tot això no ajuda gens. Però ho farem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i posarem tot el cor i tots els cinc sentits perquè quedi el millor possible, evidentment.
Tota l'Orquestra Simfònica Harmonia avui serà al pati de l'Escola Pia, serà a partir de les 10 de la nit en aquest espai, al vell mig de la ciutat, en aquesta nova proposta de les nits d'estiu a Calella, que com cada setmana repassem a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Avui fent un agraïment a l'Albert de Prius, el director de l'orquestra, per haver-nos fet un tastet del que es viurà aquesta nit. Gràcies.
facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
I apuntem encara que el grup d'havaneres Les Veus del Mar actuarà a la nit marinera del grup Avimoltó. És un dels clàssics de l'estiu a Calella, que enguany arriba a la 23a edició. Serà a partir de les 9 de la nit aquest dissabte. Els assistents podran compartir un sopar a la fresca, hi haurà rom cremat i el sorteig de diversos lots de regal, obsequi de les botigues de Calella. Tota la recaptació es destinarà a la Creu Roja. I en esports, l'actual campió paralímpic competirà a l'Open Internacional de Tenis Taula de Calella. És el palista flamenc Florent Van Aker. Disputarà doncs l'Open Internacional de Tenis Taula aquí al Centre de Tecnificació de Tenis Taula. Competirà en la categoria absoluta del torneig en la seva 10a edició. Aquest Open confirma el seu potencial internacional dins el calendari de competició estival. N'ha parlat Quim Mallorquí, organitzador del torneig.
L'any passat va venir amb nosaltres ja a preparar els Jocs de Rio i va guanyar la medalla d'or, i aquest any ha volgut repetir. La veritat és que és un torneig que cada cop és més internacional. Enguany tenim jugadors de Portugal, de Dinamarca, de Suïssa, d'Alemanya, d'Anglaterra, fins i tot de Palestina, vull dir que Rússia, Estònia, venen jugadors de tota Europa. És un torneig que s'ha consolidat, que té molt de prestigi. Són més de 180 jugadors que estaran durant tot el cap de setmana jugant aquí a la Fàbrica Llobet.
L'Open Internacional Zona TT incorpora en aquesta edició dues noves categories de competició, són l'Alevi i el Juvenil. Hi ha 5.000 euros en premis pels guanyadors. El que posarà el punt i final aquest cap de setmana esportiu pel tenis taula serà el Triopen de Calella.
El Triopen és espectacle, el Triopen és emoció, vull dir, si ningú no ha vist mai un Triopen, doncs és una molt bona oportunitat per venir-lo a veure. Senzillament és això, és qualsevol jugador pot guanyar, qualsevol jugador pot perdre, són eliminatoris directes de 3 punts i juguen barrejats, nois, noies, petits, grans, és molt divertit, i el guanyador s'emporta 500 euros, per tant l'emoció està garantida.
I d'altra banda, i en relació a això, direm que l'exjugador txec Peter Korbel s'ha posat novament al capdavant del campus Butterfly d'entrenaments de tenis taula, que va començar dilluns aquí a Calella amb la participació de gairebé una trentena de joves esportistes. La jugadora del Suris, Gabriela Fejer, ha format part també de l'equip tècnic del campus, que finalitza avui divendres. I acabem l'informatiu coneguent la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, en Quim Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui jornada marcada novament per les altes temperatures. De fet, aquesta passada nit han pujat les mínimes, que s'han situat entre els 20 i els 24 graus, unes temperatures típicament estiuenques. També xafogor, que es va incrementant, i de fet estem a les portes d'un cap de setmana que estarà marcat per això, per l'estabilitat i sobretot per les altes temperatures, que encara podem pujar una miqueta més de cara demà dissabte. Tornant al dia d'avui, els vents seran fluixos, bufaran del sector sud i la situació marítima estarà tranquil·la, com volen petites àrees de marejol aquí a la costa maresmenca. Demà, el que dèiem, continuarem amb sol i amb unes temperatures que podran pujar una miqueta més durant les hores centrals del dia.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres. Més informació actualitzada a partir de 7:45 del vespre amb l'info vespre. Mana Alegre i també Mar Mir. Nosaltres hi tornarem dilluns a la mateixa hora. Ara, les notícies en xarxa.